Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal de nou? Ja saben que avui, dilluns, dia 10, és el dia de Mario, de Super Mario Bros. Mar, Io, Mar de Mars, Io de Déu. Però també és el dia de les perruques i de les gaites. Quina bona combinació. Tal dia com avui del 1496, Cristòfol Colom, català, entre cometes, deixa la illa de la Espanyola i torna en viatge cap a Espanya, finalitzant la seva segona visita a les Amèriques. El 1814, Napoleó Bonaparte és derrotat en la batalla de Laon, a França. El 1885 es presenta el rei Alfons XII al Memorial de Greuges en defensa dels interessos de Catalunya. Spoiler, no se les va llegir. El 1905, a Londres, es funda el Chelsea Football Club, que avui fa 120 anys d'història. 1906, a França, succeeix la catàstrofe dels Corriers, la pitjor tragèdia minera d'Europa, on van morir 1.099 obrers. El 1979, Gloria Gaynor treu la seva cançó I Will Survive i encara continua sent un himne. El 2002, a Taipei, la senyora Liu Yangwang i el seu marit Liu Yunyang celebren el matrimoni més llarg de la història, amb 85 anys casats, des del 1917. Pocs mesos després, la senyora Liu va morir. I el 2002, a París, l'última camisa que va utilitzar Napoleó Bonaparte, del qual hem parlat abans, en el seu exili a la illa de Santa Helena, es va vendre per 63.000 euros en una subhasta. Tal dia com avui ens van deixar Juan Marc, de la banca Marc, que va fer els primers calerons traficant amb armes. Ovidi Montlló, el gran cantant Ovidi Montlló. L'Andy Gibb, dels Bee Gees, o el Keith Emerson, membre fundador dels Emerson, Lake and Palmer. I avui fan anys Chuck Norris, que és immortal, la Sharon Stone, l'actor John Hamm, conegut pel seu paper de Mad Men, Samuel Eto'o, com en dut a pèl Gemma pèl Samuel, la Marta Torné, Benito Antonio Martínez Ocasio, més conegut com Bad Bunny.
Hoy es mi cumpleaños, no.
Benvinguts de nou al Carrer Major, al programa de les 6 emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Seguim!
La proximitat del Camp de Tarragona, Carrer Major.
Tenim una orella posada a la plaça del Prim de Reus perquè ens ha dit l'Aleix Pérez, el nostre company de la nova ràdio, que ja està començant a arribar gent per celebrar aquest triomf històric del Reus Deportiu d'hoquei amb la Copa del Rei. Parlem d'esports i ho fem, com sempre, amb el nostre home dels esports, el Carles Cortés, que el saludem. Carles Cortés, molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, com esteu? Bona tarda.
Buah. Estem que no ens ho creiem, estem en un núvol després de 19 anys. 19 anys, molts dels nostres oients no havien ni nascut i molta gent que treballa al Carrer Major no havien ni nascut quan el García va fer el gol i ens va donar aquella Copa del Rei.
Ara m'he sentit molt vell perquè jo el recordo perfectament, el gol de Jordi García contra el Barça aquell 2006. Va ser un moment bestial. A més, crec que va quedar immortalitzada la fotografia del Jordi celebrant-ho de genolls a terra amb els ulls oberts com a plats. Aquella és una imatge que recordarem molt de temps, sí, que és veritat, fa 19 anys ja, fa des del 2006. Una copa del Reus, aquesta. O sigui, és importantíssim guanyar un títol, eh? Però com l'ha guanyat el Reus? És bestial, eh? És d'aquelles copes que recordarà durant molt de temps i han de recordar durant molt de temps, evidentment, la plantilla, l'entrenador, el cos tècnic, la gent del Reus Deportiu, però tots els seus aficionats i socis, perquè la manera com es va aconseguir el títol crec que és brillant i extraordinària, per moltes coses que ens ha deixat aquest cap de setmana a Calafell.
Un cap de setmana a Calafell intens, on, per sorpresa, en la primera jornada va caure el Barça, el gran favorit, que dius tu, hola!
I
tots començàvem a somiar.
És que et vaig a dir una cosa, jo crec que només els jugadors del Lleida imaginaven una final com la que va ser. Però parlo del planeta Terra, dels milions d'habitants, només els jugadors del Lleida s'imaginaven que la Copa podria ser una final Lleida-Reus, perquè ningú més hi hagués cregut. Va ser un cap de setmana extraordinari de Copa. Jo vaig dir, aquestes fases finals de les competicions, com és la Copa o també en el bàsquet, a la Lliga CB, són extraordinàries, són molt boniques, són emocionants, i tant dijous com divendres, com les semifinals dissabte, com la final diumenge, va ser extraordinari. El que deies tu, la sorpresa del Barça perdent el quarts contra el Noia. Això feia favorit al Noia. Jo crec que si el Noia guanya el Barça, el Noia es converteix en el nou favorit per guanyar la Copa. El Lleida feia la seva feina guanyant l'Alcoi. A l'altra part del quadre, d'alguna manera, el Liceu guanyava l'Igualada, que era previsible, i en un partit també superemocionant, de rivalitat, de passió, de derbi, el Reus guanyava 2-1 al Calafell. Això era els quarts de final. Però és que es plantàvem a semifinals i clar, el Lleida es carrega el Noia. O sigui, si el Noia es carregava el Barça i dèiem el Noia serà favorit, ara el Lleida es carrega el Noia. 2-1 en una de les semifinals. L'altra semifinal, si algú no la va veure, és per tornar-la a veure. La victòria del Reus contra el Liceu 5-1 va ser en un partit extraordinari, vibrant, emocionant. Un d'aquells partits que ha de quedar, i no és el que dona el títol, El Reus-Liceu, no. Semifinals, no dona el títol. Però és que va ser un partit brutal, igual que la final. La final que va dominar el Reus, que li va posar emoció al Lleida al final. Martí Casas estel·lar, ja no només a la final, sinó també a les semifinals. Va, és una competició que ha de recordar durant molt de temps la gent del Reus, i no només per la final, sinó per com van anar els tres partits.
Martí Casas, rei de copes, repòquer, amb 5 gols, com 5 sols, tu.
No, 9 gols. 5 a la final i 4 a les semifinals, Poca clar, broma, clar. És que poca broma el que va fer Martí Casas. Havíem parlat molt de Martí Casas durant les últimes setmanes, golejador, un home que s'havia destapat finalment. N'havíem parlat quan parlàvem de l'Hockey Lliga, fins i tot en algun partit de la Champions. Però el que ha fet aquest cap de setmana Martí Casas és bestial. No cal dir que va ser l'MVP del cap de setmana, 9 gols en els 3 partits, 4 semifinals, 5 a la final. Els 5 de la final són d'ell. És extraordinari el que ha fet Martí Casas aquest cap de setmana. I crec que és una demostració de que el Reus pot aspirar a tot, que no és fàcil, evidentment, però que pot aspirar a tot, sí. Jo crec que aquest cap de setmana ho ha demostrat una altra vegada, campió de Copa 19 anys després, tornant a guanyar un títol 8 anys després, l'última havia estat la Copa d'Europa del 2017, estel·lar Martí Casas, Càndid Ballar a la porteria també va estar extraordinari. Vaja que la celebració hauria de ser llarga i hauria de ser multitudinària, deixa-m'ho dir, El passa que un dilluns a la tarda també costa una miqueta, També arrossegar la gent, perquè la gent treballa, no ens enganyem, però que hauria de ser multitudinària per la manera com ho va fer el Reus.
I un bonic homenatge després de guanyar la Copa, després d'aixecar el títol, a l'Unai Noguera, un canterà, un jugador jove, diagnosticat amb leucèmia, es van recordar la plantilla del Reus.
Bé, és que això són detalls també que ens queden del món de l'esport i que crec que són molt importants, perquè la gent que veiem jugant en equips com el Reus són exemple. Els nanos petits, volen, els que estan al planter del Reus Deportiu, algun dia volen arribar al primer equip i poder guanyar un títol com aquest cap de setmana han aconseguit els homes de Jordi García, i són un exemple. I, per tant, donen exemple en tot el que fan, guanyant títols, però també amb aquest homenatge per l'Unai, que esperem que es pugui recuperar en aquesta leucèmia que li han detectat, i que això sigui un element més també de motivació, d'ànim, d'injecció d'energia per l'Unai, que es pugui recuperar el més aviat possible.
I tant! Oh, quin cap de setmana, quins dies més vibrants de Copa del Rei. D'aquí uns minuts connectarem amb el nostre company, amb l'Aleix Pérez, que ha baixat amb la unitat mòbil a acostar-se a la plaça del Prim. Però abans de connectar amb ell, parlem de l'empat del Nàstic. Un empat... I gràcies, com diuen molts, però que, bueno, que el fa tornar a la zona de playoff, que també és important.
Mira, aquí hi ha un gran debat en l'empat del Nàstic al camp del Tarazona, 0-0, un gran debat entre el resultadisme i el jogo bonito, saps? Allò de dir, escolta'm, per estar a la part alta, a la part noble de la classificació, per jugar a la promoció d'ascens, has d'oferir més coses que les que vas oferir a Tarazona. Però algú dirà, bueno, però és que amb aquest empat ja és suficient per jugar a la promoció. Cadascú veurà segurament el got com vulgui veure, si mig ple o mig buit. Empats, efectivament, en un partit que el Tarazona va tenir més ocasions de gol, de fet va tenir un doble pal que podia haver suposat l'1-0, al final l'Estic va saber aguantar la porteria 0 i va aconseguir aquest puntet, 5è, 41 punts, però la veritat és que no va donar bones sensacions, no va deixar bones sensacions l'equip de Dani Vidal i haurem de veure si reacciona, si d'alguna manera que s'entengui el que diré, va a buscar els partits. Sobretot fora de casa, no tant a casa, que sí que ho està fent, sinó fora de casa, que sigui més ambiciós, que busqui més la porteria rival. Zero xuts a porteria. Zero xuts a porteria en els 90 minuts de joc. I, per tant, hi ha molta afició del Nàstic que està a camí i a cavall de la il·lusió de poder tornar a jugar a la promoció d'ascens, però també amb el desencís de veure un equip que, per plantilla, per jugadors, hauria de donar una millor imatge. Anem a veure si això passa dissabte vinent, 5 de la tarda, contra un rival directe, el Baracaldo, que també està en promoció, és el quart, precisament. Baracaldo, 43 punts, Nàstic, 41. Es troben dissabte a les 5, al nou estadi, a 11 jornades per acabar la Lliga.
Abans has dit que volia saber com està l'ambient. És dilluns, costa arrossegar la gent. Anem a saludar el nostre company, l'Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus, que està en directe des de la plaça del Prim de Reus. Aleix Pérez, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Toni Mateus. No sé si se sent ja, però sí, aquí una mica gairebé arriba al punt d'un quart de sis de la tarda, però alguns reusencs ja, podríem atrevir a dins a un més d'un centenar de reusencs ja estan per aquí a la plaça de la Prima. Els jugadors han arribat fa escassos minuts i estem aquí, doncs, estan fent aquesta foto de família davant del monument de la General Prim. Ja us podeu imaginar, càntics. Ara mateix, foto protocolar i encara estan, acaben d'arribar i estan fent les fotos de rigor. Segurament, doncs, començaran aquesta petita rua per aquí, pel centre de la ciutat. Val a dir que ja porten una estona ja donant voltes per aquí per la ciutat, perquè Reus Transport els ha habilitat un bus especial amb el logotip i també una mica recordant aquesta gesta obtinguda ahir pel conjunt roig i negre. Han anat al Santuari de la Verge de Misericòrdia a oferir aquest aquest trofeu. I ara mateix ens estan aquí a la plaça Prim. Intentarem a veure si podem arribar a parlar amb ells. Ara mateix estan fent fotos i hi ha una mica de doncs això de...
Aleix, tinc dues preguntes. Sí. El General Prim encara està disfressat?
No, el tenim ja de rigor, com durant tot l'any. El que porten els jugadors del Reus Deportiu és una escala, i a mi aquesta escala em fa por, perquè aquests nois,
han de pujar.
Aquests nois amb aquesta escala, coses bones, no sé si
han
ho faran.
De pujar, però... Han de pujar, han de ficar-li la bufanda al General Prim, al cavall, a l'espasa.
Sí, estan aquí pensant-ho, estan aquí compartint càntics també amb la gent, bastant animada, tot i que la nit ens consta que ha sigut bastant llarga aquí a la capital del Baix Camp. Sembla que no han baixat el ritme els jugadors i el cos tècnic del Reus Deportiu. Un títol també molt esperat per aquest conjunt roig i negre, sí? És un títol molt esperat. Feia 6 anys que el conjunt del Baix Camp no aixecava un títol i, de fet, de l'última Copa del Rei va ser el mateix Jordi García el que va anotar el gol de la victòria, sí, l'any 2006, si no m'equivoco.
No, ho hem estat comentant amb el Carles, Carles Cortés, que encara ens en recordem la cara d'alegria amb el Jordi García de genolls, braços en l'aire, així amb els ulls oberts com a plats. Aquell moment màgic en què va ficar el gol contra el Barça i que ens va portar, doncs, fa ja 19 anys, un munt d'anys, d'aquesta Copa del Rei. Hi ha protagonistes per allà, encara s'estan fent fotos a l'Eix?
Sí, això et volia dir, Toni, ara mateix ho tenim una mica complicat arribar a poder parlar. Mira, sembla que podem parlar un moment amb el... Ara sí, podem parlar un segon amb el Càndid Ballar, a veure si ens pot dir algunes paraules. Sembla que estem aquí intentant d'això, però és bastant complicat. Que han dit, Felicitats pel títol en directe per Carles Major. Com heu viscut també aquestes últimes hores? Entenc que vertiginoses.
Bé, primer, moltes gràcies, no? I sí, jo crec que encara ara comencem a ser una mica conscients de la que hem liada, no? I ara toca celebrar-ho perquè ens ho mereixem com els que més i res més. Celebrar-ho, descansar i tornar a començar de nou.
Sé que és un dia això, però què us ha passat, què et va passar pel cap quan vas sentir el xiulet final també, amb aquell tram final també? Quines emocions vau sentir?
Fuà, doncs moltes alegries. Que t'acallis. Moltes alegries, no? Jo crec que et passen massa ràpid molts sentiments. Penses en gent, en tot el que has treballat, l'esforç que fem cada un de nosaltres, perquè al final sí, som jugadors, però ja... molta cosa darrere, molt staff, molt gent que pensa per nosaltres perquè estiguem bé sempre, en cada situació, i per tant és una alegria, ja et dic, molts sentiments acumulats.
Una última, ja et deixo lliure. Quin missatge dones a tots aquests reusencs, no?, que han esperat tantíssims anys per poder tornar a celebrar un títol? Quin missatge els hi vols comentar?
Pues que segueixin així, perquè jo crec que si no és la millor, és una de les millors aficions del món. Venen cada partit, siguin quins siguin, i a nosaltres això ens dona una alegria impressionant i una força i una empenta que jo crec que els últims minuts de la final es va notar que la gent de Reus hi és sempre.
Com tu, que han dit sota pals, moltíssimes gràcies per atendre aquí l'entrevista express de Carles Major.
Moltes gràcies a vosaltres.
Heroi, Aleix, heroi.
Sí, ja l'ha sentit, Toni.
És un heroi, és un heroi, és un heroi.
Sí, i tant que ho és. Estan aquí saltant i votant i cantant tots plegats, però ja veus que s'han dormit poques hores aquesta nit aquí a Reus.
Home, és el que toca, dormir poques hores, de vespreig, avui, aquest fa una estoneta al Santuari de Misericòrdia, doncs han estat allà doncs, oferint-li la copa a la patrona de Reus, suposo que més continguts, sense fer crits, i ara doncs, que ja estan passejant pel centre de Reus. I no em vull perdre a les...
Sí.
Ah, sí, sí, a les 6, no?
A les 6 hi haurà l'Ajuntament també, la part també més protocolària, hi haurà trauran la copa al balcó, no? Aquest típic moment...
Com li diu la Sandra Guaita? El balcó dels somnis, no? És allò,
el balcó dels somnis, balcó del... sí, hi ha hagut bastanta broma també per xarxes socials, aquest balcó dels somnis, que aquí a la ciutat també s'espera que no sigui l'última vegada que es trepitzi, ja sigui pel Reus Deportiu o pel Reus Futbol Club Redis o la femení de la Fundació Futbol Base Reus, els dos en posicions d'ascens directe. Veurem si a final de temporada es poden consumar també aquests dos ascensos.
Aleix, no prenguis copetes i puja a redactar l'informatiu.
Sí que m'ha ajudat l'Adrià Duc, com sempre m'ha donat un cop de mà, avui més perquè canta la connexió i tot plegat, ja saps que avui els dilluns sempre anem de bòlit, però avui encara més per una bona causa.
Gràcies, Àlex, una abraçada.
A tu, Toni.
Ambient de plaça, Carles?
Que no. Va, això mola molt, això mola molt. Jo que busco, he tingut la sort de poder viure alguns ascensos o celebracions de títols amb el Nàstic, però també amb el Reus de Futbol. Recordo un ascens que es va aconseguir a Mar Menor en el seu dia i això de les celebracions, la festa, els jugadors, l'alegria... És veritat, la copeta de més, que també hi és, però escolta'm, això és una celebració. La veritat que són moments molt guapos de viure, de ser protagonistes, d'estar allà al costat seu, també de viure-ho amb ells. Són moments d'aquells molt guapos. I per cert, escolta'm, no em vull oblidar d'una cosa, del tema de la Copa del Rei, que és una petició meva a la Federació Espanyola de Patinatge.
Quina?
La puc fer, no?
Oh, i tant!
Si us plau, demano a la Federació Espanyola de Patinatge que creï un trofeu express de la Copa del Rei. Que creï una copa, que dissenyi una copa, un títol, que tingui el seu disseny particular, especial. No aquesta copa que van donar. Que donin una copa com es mereix un trofeu. Perquè, amb tots els meus respectes, que sembla la copa que van donar en el partit de solters contra casats de no sé quin poble del Pallars Jussà. No,
tota la raó.
Mira't la copa.
La safata, bueno, és com una copa d'allò que vas a una botiga de trofeus i copes, dius. Clar. Com per aquesta?
De trofeu de festa major. Mira, és que mira, hi ha una cosa molt xula. No sé si encara hi és, però jo ara fa dies que no hi veig. Però tu quan entres al Reus Deportiu, pum, veus allí la Copa d'Europa. Dius, joder, vaya copón. Això és un trofeu. Això és una copa. No la copa que dona la Federació Espanyola de Patinatge pels campions. No, home, no. Que creïn un disseny especial i que creïn un trofeu com Déu mana pel campió de Copa. Per favor, ja està, fins aquí la meva petició.
Felipe VI, que és tu copa, hombre. No vas a tenir esa copita,
eh? Això és el president de l'Espanyola, eh? Això seria Carmelo. Carmelo, que és el president de la federació. Carmelo,
però el rei també dirà...
Dios manda.
El rei dirà, hombre, ja que dais la copa, ja que no puedo ir a hacer la bonita.
Clar, clar. No, ara de veritat, eh? Mireu, com és el trofeu de copa? No, home, no. No. Fins
continuem
aquí.
Continuem amb el futbol. Fins aquí la petició del Carles.
Efectivament, ja està. Fins aquí.
Continuem amb el futbol, el Reus Futbol Club Redis, que també empata a Manresa, però bueno, és un puntet que dius, llàstima no haver guanyat per ampliar més l'avantatge perquè el Girona va caure.
Sí, sí, sí. És bo, eh? És un bon punt, eh? Estem a 9 jornades perquè acabi el campionat. És un molt bon empat. Al camp d'un rival, entre cometes, directe. Ho deia la setmana passada. No directe perquè estava tocant puntuació, però sí perquè és un rival que està en zona de promoció d'ascens i, per tant, és un d'aquells rivals que tu pots mesurar i dir, a veure, soc molt superior, no soc molt superior, com és això? I empatar allà és un molt bon resultat. Va marcar Margrau, s'havia avançat al Manresa, va empatar Margrau. Fixa't, un altre jugador protagonista amb un gol. Allò que estem dient de l'equip del Reus d'aquesta temporada, eh? Del Marc Carrasco, que sempre hi ha algú que és protagonista. Si no és un, és l'altre. Si no és el porter, és el davanter centre. I si no, el migcampista, ara també Margrau. Més 6 al segon. O sigui, té marge d'error el Reus Deportiu en aquesta recta final de la Lliga. D'aquí un parell, em sembla, o 3 de setmanes, diria que és a final de mes, hi ha el gran partit, que serà contra el Girona B. Si aquell dia el Reus no perd, guanya o empata i es manté aquesta diferència, el Reus gairebé ho tindrà fet. De moment, bon empat a Manresa, més 6 al segon, que és el Girona B. Manté el Manresa també en zona de promoció d'ascens, per tant, ells també, entre cometes, estan satisfets en el sentit que el líder que passa per Manresa, pel Congost, doncs, no es pot emportar tampoc no es pot emportar la victòria, i això per ells també ha de ser una bona notícia. Diumenge a Reus-Prat, un altre bon partit per sumar, perquè el Prat és el cuer de la categoria, diumenge a les 6 de la tarda.
Diumenge a les 6 de la tarda. Home, com hem dit, és un puntet important perquè els seus perseguidors va punxar el Girona B, però el Reus va saber reaccionar perquè es va avançar a l'equip local, es va avançar al Manresa i el Redis va espavilar-se per aconseguir empatar i fins i tot guanyar el partit, no?
Sí, sí. A més, és que ara estava mirant també la classificació, repassant-la una altra vegada, l'havia vist durant el cap de setmana. És clar, li diem, és que li treu 6 punts al segon, que és el Girona B, que juga ara ara no sé si són 2 o 3 setmanes jugar contra el Girona B a Reus, a l'estadi municipal. Però és que el tercer està amb 41 punts. El tercer, Reus, 56, tercer, Atlètic Lleida, 41. Li treu 15 punts al tercer classificat. Això és un tet-a-tet, un duel directe, Reus i Girona B, per tant, encara ens n'adonem més de la importància del partit que ha de venir pròximament en un parell o 3 de setmanes allà a l'estadi municipal.
En plan a poliesportiva, el CBT perd per un punt contra el Mataró, 90-91, però certifica el seu descens de categoria.
Sí, es veia venir. No queda res més a dir. Fixa't, 20 jornades, 2 victòries, 18 derrotes. Poc més a dir amb resultats així. Llàstima que davant de la teva gent no puguis acabar amb bon regust de boca. Encara queden 6 jornades de Lliga, queda algun altre partit al Serrallo. Estaria molt bé que de cara a l'aficionat, sobretot, puguis aconseguir alguna victòria per deixar un més bon sabor de boca, però va ser el Mataró que es va emportar el partit 90-91 i també el Salou va perdre contundentment aquest cap de setmana. I començo a patir una mica amb el Salou. 91-60 de 31 punts va perdre Benicarló, i jo parlava molt del Salou de dir, bueno, a veure si pots situar-se en zona de play-off pel títol, sense aspiracions, però bé, almenys jugar el play-off pel títol com la temporada passada, però començo a patir una mica, perquè és que el marge respecte als equips que juguen al play-out o play-off per la permanència és molt justet, 1 o 2 victòries, per tant, anem a veure si encara haurem de patir també amb el Salou, quan tenia jo la sensació que seria un segon tram de la temporada, una recta final de la Lliga, tranquil·la per l'equip de Jesús Muñiz. Té un derbi diumenge de derbi de la categoria, segona federació, Salou Club Bàsquet Tarragona, diumenge a 6:15 de la tarda, a Salou. Anem a veure si li dona la possibilitat d'encarar amb tranquil·litat la recta final de la Lliga si el Salou guanya el Club Bàsquet Tarragona. Bàsicament ho dic això perquè és que el Club Bàsquet Tarragona, com deies, Toni, ja ho té tot fet a la temporada. Per tant, anem a veure si com a mínim podem salvar un equip.
Sí, com a mínim es salva el Salou, perquè, com hem dit ja, el CBT ja certifica el descens. i el que ha estat un miracle i molta alegria al Sant Pere i Sant Pau, que va perdre,
sí,
però salven la categoria. I en l'any vinent el Sant Pere i Sant Pau estarà en la màxima categoria del vòlei.
És el miracle permanent del voleibol Sant Pere i Sant Pau, perquè és un miracle permanent el que fa aquest equip, que també en el seu dia fa molts anys va jugar a la competició europea i que és el millor equip ara mateix de la ciutat de Tarragona, perquè està a la màxima categoria del voleibol estatal. Deixa'm apuntar que el Valls en bàsquet a tercera federació va guanyar 82-70 davant del CC i s'allunya de la zona perillosa de la classificació. Volia fer també l'apunt perquè el Valls va guanyar el Joan Avellar. I el que deies, és veritat, va perdre el Sant Pere i Sant Pau, però com va perdre el rival directe, que era l'Arenal, doncs l'Arenal baixa de categoria, ja està decidit, queda només una jornada, res en joc pel Sant Pere i Sant Pau, que recorda que va començar la Lliga amb 0 victòries, 5 derrotes, va arribar a estar amb una victòria i 8 derrotes, i ha sabut capgirar aquesta situació per assegurar-se la permanència. Ha guanyat 5 partits, anem a veure si pot guanyar el 6è dissabte vinent, tot i que el rival és un os perquè és el segon, és el Sòria, i veurem si pot. La notícia, la del cap de setmana del voleibol Sant Pere i Sant Pau, és que ha aconseguit la permanència, seguirà la Superliga. Insisteixo en el miracle permanent del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau, perquè és un miracle permanent, un equip humil, un equip de barri, un equip senzill, un equip molt treballador, que treballa molt bé la base, ha aconseguit que el primer equip es quedi a la màxima categoria del voleibol estatal.
Sempre, sempre són bones notícies aquestes, que com has dit el Carles, un equip de barri, doncs continuï en la màxima categoria d'un esport i representant doncs a la ciutat de Tarragona. Carles Cortés, una abraçada molt gran. Si pots baixar cap a Reus, ja ho saps, acostar-te fins a la plaça del Mercadal a les 6 de la tarda, que estarà per allà l'alcaldessa, la Sandra Golta, et sortirà al balcó, Reusenc, ah, és que puc, jo quedo molt bé d'alcalde. Aquí la teniu!
I els càntics del jugador, a mi m'agrada molt, ben, a veure qui fa més, diu més o diu menys o canta més, el més vergonyós, que sempre és molt bonic quan comencen els jugadors a dir les seves coses des del balcó, en aquest cas de l'Ajuntament de Reus.
Bueno, un momentazo, que quan hem sentit que li han dit que te callis,
sí, sí.
El Julià li han dit, era el Julià el que li estava fent la guitza i li ha dit, que te callis! Tu no callis mai, Carles. Fins no, la setmana vinent, una abraçada.
Intentarem la setmana vinent més. Moltes gràcies, una abraçada.
Que vagi bé.
Patins als peus d'uns joves, mans guantades serven un estir. Juguen amb l'empenta pròpia d'homes, formen un meravellós equip.
Que bonic això! És que està bonic, merda! Abans de primera hora, el David Fernández ens ha portat l'himne del centenari del Reus Deportiu en la veu del Joan Masdeu, aquella cançó que sonava quan jugava al Reus del Club de Futbol a l'estadi, sortien i visca el Reus Deportiu. I en aquesta segona banda sonora, també amb sang roig i negre, ens porta l'himne del Reus Deportiu com a campió del món de clubs d'hoquei patin de l'any 2008. No sabem qui és l'autor d'aquesta cançó, d'aquesta alegre tornada amb sang roig i negre, que avui sona en la nostra banda sonora del Camp de Tarragona. Que soni una mica més i després anirem amb l'agenda. Amunt, Raül!
Copes, a més de totes les del país, Reus Deportiu, Reus Deportiu. Reus Deportiu, roig i negre són els teus colors. Reus Deportiu, Reus Deportiu, és el millor club que hi ha en el món.
Li ha fotut tots els efectes. El... És que... Ai... Amics i amigues, també haurem de posar-li un filtre a la veu a la nostra companya, l'Iris Rodríguez, perquè avui és dilluns i ja ho saben. Ella, com en Garfield, odia els dilluns. Iris Rodríguez, amb filtre. Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Ai, ai, dona, va, dona, va, va, dona, Iris... Com està? Com ha anat el cap de setmana? Espectacular.
Curt, com curt, sempre.
Espectacular, com sempre. Curt, com sempre. Ai, ai, ai.
Bueno,
ai,
bé,
ai,
bé.
Sí? Has fet... T'ha donat temps a fer tot el que volies?
No. És que no. Passa molt, molt ràpid. Però
és
bueno.
És veritat. I això que té 24 hores, eh? No dormis, sí? No dormis, ja està.
Bueno. No dormis tant.
Vinga, va, anem amb la nostra agenda. Per on comencem, Iris?
Comencem per Tarragona. D'aquí a una estoneta, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Pública, tenim l'Hora del Conte, on s'explicarà la rondalla L'amor de les tres taronges d'Enric Valor.
L'amor de les tres taronges. Un trio amorós entre taronges.
Bueno, espera, nens...
No hi ha trio.
Així que, bueno...
No hi ha trio. Anem cap a Reus.
A Reus, a les 7, a la Biblioteca Xavier Amorós, tenim el duet Somnis de Poetes, on presentaran el seu nou muntatge. Un fantàstic homenatge a la dona mitjançant les seves virtuoses cançons. Interpretaran música de Maria del Mar Bonet i Marina Rosell i poesies musicades de Maria Mercè Marçal i Joana Raspall.
Fantàstica aquesta opció a la Biblioteca Central de Reus. Anem a la Canonja.
A la Canonja, a les 7, a l'edifici Època, tenim la conferència Dona, benestar psicològic i qualitat de vida laboral, que anirà a càrrec de Pilar Bonassa, psicòloga i professora de la Universitat Rovira i Virgili.
Molt interessant, aquesta conferència. I finalitzem a l'Hospitalet de l'Infant.
A casa meva, a les 7 de la tarda, a la sala Ferremalet, tenim classe de ioga que anirà a càrrec de l'Olga Margalef.
Doncs mira, i pots anar-hi, Iris.
Ioga de dilluns.
Ioga de dilluns per conscienciar-te allò de... soc més forta que els dilluns, omnipan mehum, jo soc més forta que els dilluns...
A manifestar que arribi ràpid el cap de setmana.
Allò de... Pachamama... Ah, no, la Pachamama és l'altra. Gran Maharishi Mahesh Yogi, que s'acosti el divendres el més aviat possible. Oh.
Bueno, ja que estem el dissabte, no? Així no...
Divendres,
no venim a treballar.
Divendres, que el divendres se respira un altre ambient.
Va.
Iris, una abraçada, gràcies, fins demà.
Que vagi molt bé, fins demà, Toni.
Amics i amigues del carrer Major, hem arribat a la part final del nostre programa, però encara ens queden les notícies en les veus de l'Aleix Pérez i del nostre company l'Adrià Duc, que són les veus que representen les 6 emissores del carrer Major que fan possible cada tarda aquest programa de 4 a 6. La veu del Toni Mateos s'acomiada. Fins demà. Adeu!
L'actualitat del Camp de Tarragona a carrer Major.
Quan són les 5:36, nosaltres comencem aquest informatiu de carrer Major. Ja ho saben, aquell que fem possible les 6 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Els hi posem a veu, com sempre, des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Duc, jo mateix des de la nova ràdio de Reus, l'Aleix Pérez, i el control tècnic, i tenim sempre supervisant que tot soni de meravella, el Raül Escarvajal. Comencem amb una cosa que precisament de meravella sembla que no va després de la seva reobertura i són els trens. La plataforma de trens i transports dignes de les Terres de l'Ebre i Priorat han anunciat concentracions a diferents estacions de Catalunya el dissabte 22 de març si no hi ha, segons ells, solucions immediates al corredor sud de Rodalies. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. Doncs sí, la plataforma ha parlat d'un col·lapse evident i un tracte denigrant als usuaris de Tarragona, Ebre i Priorat. La situació és gravíssima i les condicions materials i de conservació de la infraestructura són pèssimes i deplorables. Cal actuar amb fermesa i constància per solucionar una situació que fa temps que és insostenible i indigna per als usuaris, ha apuntat la plataforma Trens Dignes. El col·lapse del corredor sud és esferidor i fruit d'una greu deixadesa per part de les administracions, han recalcat. D'altra banda, Trens Dignes ha valorat positivament les disculpes del president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el director de Rodalies, Antonio Carmona, però consideren que la gravetat de la situació no demana disculpes i que amb això no hi ha prou. Exigim solucions immediates i urgents, han afirmat. En paral·lel, l'Assemblea Nacional Catalana va anunciar fa uns dies que convocava una manifestació per protestar contra el caos de Rodalies el dissabte 5 d'abril a l'estació de Sants de Barcelona.
Més notícies de l'àmbit de la mobilitat. La plataforma Mercaderies per l'Interior adverteix que l'actual desgavell ferroviari entre Tarragona i Barcelona s'agreujarà en el futur amb l'entrada en funcionament del tercer fil.
El col·lectiu assegura que el maltractament que pateixen els usuaris tarragonins dels trens regionals per connectar amb Barcelona és només el preludi d'un problema que encara serà més gran quan s'incrementi el pas dels trens de mercaderies per la mateixa via on circulen els de passatgers. Ja fa temps que la plataforma avisa que la línia de la costa entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders col·lapsarà per saturació de trens perquè l'administració pretén passar del 4% de mercaderies que avui es traslladen per ferrocarril al 10% l'any 2030. Amb el tercer fil instal·lat, per Tarragona i altres zones densament poblades de la comarca circularan combois més pesats i més llargs, de fins a 750 metres de longitud. Per això, la plataforma reclama des de fa anys una línia segregada per a les mercaderies. Per explicar la seva proposta, Mercaderies per l'Interior celebrarà un acte el proper dissabte 22 de març a les 11 del matí al Museu de la Ràdio Lluís de l'Olmo al Roc de Sant Gaietà de Roda de Berà. Es tracta d'un col·loqui en què participaran diversos membres de la plataforma, entre ells Sergio Nazarre, catedràtic de Dret Civil. Després del col·loqui tindrà lloc un vermut reivindicatiu.
Bé, gràcies, Adrià. Perdó, és que és complicat a vegades seguir un informatiu amb les celebracions aquí que s'estan duent a terme per part del Reus Deportiu. Ja en parlarem més tard. Ara toca parlar d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que investigarà com afecta psicològicament la crisi ferroviària a Catalunya. L'equip del Departament de Psicologia estudiarà per primer cop l'impacte que tenen l'acumulació de retards, les cancel·lacions, la falta d'informació i incertesa a l'hora de fer els desplaçaments en els passatgers.
La recerca pionera es farà a partir de les dades obtingudes d'un qüestionari en línia que inclourà entre 60 i 80 preguntes, les quals variaran en funció de les respostes. Aquestes aniran orientades a determinar si s'observen símptomes d'ansietat, depressió, estrès o hostilitat. Els investigadors activaran el qüestionari aquest març i confien a tenir els primers resultats al juny. El coordinador de l'estudi, Sergi Martín Arbós, ha explicat que els membres de la plataforma es van posar en contacte amb la universitat el desembre passat per buscar respostes al seu malestar derivat de la situació ferroviària al país. Després d'explicar-nos com se sentien, van veure clara la necessitat d'avaluar l'impacte psicològic que tot això està provocant, ha afirmat Martín Arbós. El formulari de preguntes estarà obert a qualsevol persona que visqui a Catalunya, ja que en la fase d'anàlisi de dades els resultats es fragmentaran també en funció de les diferents línies de transport.
Ara passem al pròxim dijous 27 de març, que tindrà lloc una nova edició de la Festa Major de la URB. Aquest any se celebrarà el Parc del Francolí des de les 12 del migdia fins a les 11 de la nit.
Coorganitzada amb l'Ajuntament de Tarragona, la festa universitària canvia d'ubicació. Tot i que el rector Josep Pallarès deia en una entrevista a Ràdio Ciutat de Tarragona que fins a finals de gener, que la festa repetiria el Parc de la Ciutat com a escenari, finalment s'ha decidit el canvi. El Parc del Francolí és més gran i provoca menys molèsties als veïns. La festa, com en les edicions anteriors, vol tornar a ser un espectacle de trobada amb fira d'associacions d'estudiants, actuació castellera, dinar popular, concurs de talent, jocs, activitats esportives, concurs de DJ i concerts. L'accés al parc serà exclusiu per a qui tingui entrada i la capacitat serà limitada per garantir un espai lúdic, segur i confortable. Les entrades es podran adquirir a partir d'aquest dimarts 11 de març a les 2 del migdia i només es podrà adquirir una entrada per persona. També es tornaran a oferir places d'autocars gratuïtes per a les persones que es desplacin des del campus Terres de l'Ebre, Seu del Baix Penedès i Seu de Vilafranca del Penedès.
tampoc podem passar per alt que el passat dissabte va ser el 8 de març i el moviment feminista va tornar a sortir al carrer a Tarragona i altres ciutats de la demarcació. En diferents marxes, la de la capital, la de Tarragona, va ser convocada per la plataforma feminista i LGTBIQ+ del CAMP. Segons l'organització, l'acció va aplegar unes 3.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana va rebaixar fins als més de 700 participants. La marxa que va acabar a la plaça de Font va clamar contra el patriarcat i la violència masclista, sota el lema "Contra el feixisme, més feminisme".
Segons Jordina Salvat, membre de l'entitat, l'extrema dreta tremola davant l'avenç del feminisme en àmbits com el social, el polític o el judicial. Durant el recorregut, els participants van fer diverses parades en espais com l'Audiència Provincial o la seu de Vox, on es van escoltar consignes en contra la violència masclista i l'extrema dreta. Així van seguir la marxa pel carrer Soler i carrer Lleida per continuar per la Rambla Nova i la Rambla Vella. Finalment van omplir la plaça de la Font on es va llegir un manifest. Escoltem a la Jordina Salvat, membre de la plataforma, que ha assenyalat que no farà concessions davant la pèrdua dels drets de les dones.
Cal fer front a un feminisme de classe, a un feminisme d'arrel. No valen amb polítiques tèbies, no valen amb partits que renuncien a drets com posar el Q+ darrere l'LGTBI. Tot això són concessions que no pensem fer. El moviment feminista ha d'afrontar el repte que tenim davant. Sempre ho hem fet, no ens fa por l'extrema dreta. De fet, l'extrema dreta tremola perquè sap que quan el feminisme avança es guanyen drets per totes, drets col·lectius. I el moviment feminista és precisament la lluita per les vides dignes per totes. I això és el que venim a defensar avui aquí. I els diem que no ens tremolaran les cames i que no només sortim a que no ens guanyin un dels drets, sinó guanyar-ne molts més per tothom.
Alhora, la marxa va tenir un caràcter anticapitalista, antiracista i inclusiu. En aquest sentit, també es va fer una crida a favor del poble palestí. Veiem com l'auge de l'extrema dreta significa un perill no només per les dones, sinó també per les persones migrants, les persones trans, el col·lectiu LGTBI i tants altres col·lectius. Creiem que és moment d'alçar la veu i dir-los que no els tenim por, ha subratllat Judit Llaurador, portaveu del Sindicat d'Estudiants Lliures i Combatives.
En successos, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat tres homes de 19, 32 i 35 anys per, suposadament, traficar amb drogues des de dos pisos de Reus. Els investigadors van tenir coneixement a principis d'enguany que s'havia reprès la venda de droga al detall en dos habitatges del carrer Martí Napolità, on l'any passat ja es van detenir 7 persones i es van intervenir diners i substàncies.
L'activitat, asseguren fonts policials, estava originant incidents i queixes veïnals. La investigació, a més, va permetre vincular els traficants amb una masia a les afores de Reus, on han acabat trobant una plantació de marihuana, tal i com van confirmar després dels escorcolls efectuats el mateix dijous simultàniament als tres immobles. Els pisos utilitzats pels detinguts com a punts de venda i distribució van trobar prop de 100 grams d'haixix, 100 de marihuana i 400 de cocaïna amb un valor total al mercat il·legal de prop de 26.000 euros. Paral·lelament a la masia van localitzar una plantació de marihuana amb unes 300 plantes i 3 quilos de cabdells, tot amb un valor de 94.500 euros al mercat negre. A banda de les drogues, els Mossos van intervenir també diners en efectiu, documentació, un telèfon mòbil sostret i dos matxets en un dels pisos del carrer Martí Napolità. A la masia van localitzar una escopeta, una pistola d'aire comprimit, dues armilles antibales i diverses armes blanques. Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Reus el passat dissabte. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
El Partit Popular demana al govern espanyol que incrementi les inversions en la restauració de monuments a Tàrraco.
És una de les mesures del Grup Popular que el Grup Popular inclourà en una proposició no de llei que registrarà al Congrés dels Diputats en el 25è aniversari de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
La diputada de Tarragona al Congrés, Elisa Vedrina, veu aquesta efemèride com una oportunitat per posar en valor el conjunt del llegat romà.
Esta conmemoración nos tendría que servir, es una oportunidad única para revalorizar nuestro patrimonio. El conjunto arqueológico de Tárraco, reconocido por la UNESCO, está formado por monumentos como la muralla de Tárraco, el foro provincial, el anfiteatro romano, el circo romano, el teatro romano, el acueducto de las Farreras, el arco de Abará, también en otro municipio pero provincia de Tarragona, la torre de los Escipiones, el conjunto de Sencelles en Constantí, la villa dels Munts en Altafulla, el foro de la Colonia, el recinto de culto, la necrópolis paleocristiana i la cantera del Medo.
Els conservadors també reclamen impulsar altres accions, com dissenyar un programa amb activitats culturals i educatives, elaborar un pla estratègic de projecció internacional que reforci l'atractiu turístic i fomentar la digitalització amb recorreguts interactius. A més, la diputada tarragonina diu que volen que es declari esdeveniment d'especial interès públic la proclamació de Tàrraco com a patrimoni mundial per tal d'aconseguir incentius fiscals per a la promoció. Per altra banda, Vedrina assegura que no veuen amb bons ulls la creació d'un consorci perquè prefereixen que els diners públics s'inverteixin directament en el patrimoni.
Moltes gràcies, Guillem Camps, per aquesta crònica que ens arriba, en aquest cas, des del Congrés dels Diputats, però amb un impacte directe a Tarragona. L'Ajuntament de Reus ha organitzat per primera vegada una programació especial per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial el pròxim 21 de març. Les activitats impulsades per les àrees d'Immigració, Solidaritat i Cooperació i Joventut inclouen tallers als instituts, una exposició fotogràfica i una jornada per professionals en l'àmbit social i educatiu.
L'acte central tindrà lloc al Centre Cívic Gregal amb la lectura de la declaració institucional a càrrec de Caterina Aguilar Feli i l'actuació del músic gambià Sam Susho. A més, la fotògrafa d'Irlanda Puente exposarà Mirades sense fronteres al carrer Vapor Vell fins al 30 de maig.
El mural del projecte Montblanquí que uneix Art i Inclusió Social que porta per nom Entre Mans ja és una realitat.
Entre Mans ha estat un projecte comunitari per acostar dos mons aparentment allunyats a través de l'art. L'alumnat de l'escola Les Muralles, els usuaris de Prodisca amb el lideratge de l'escultor de Montblanc, Esther Ramon, ens fa la crònica a la Gemma Bufias des de Ràdio Montblanc.
El mural d'Entre Mans simbolitza un arbre, les branques i les arrels del qual són de diferent escala i conformen unes mans que simbolitzen les dels participants. Les fulles en forma de cor volen simbolitzar l'estima entre les persones. Esther Ramon, escultora, i Mari Vallès, directora de l'escola Les Muralles.
I la veritat m'he quedat molt sorpresa, positivament, perquè s'ha donat molta relació entre ells, alguns no, perquè estem parlant de persones amb capacitats diferents i no tots tenen aquesta comunicació que podem tenir altres, però la veritat vaig quedar molt sorpresa de manera positiva.
Ha generat una tendresa i una coneixença de persones que els veiem passar pel carrer, sabíem de la seva existència, però ara ja els coneixem i els podem saludar.
El mural i tot el procés creatiu es podrà veure fins al 23 de març a la sala Sant Miquel de Montblanc i s'instal·larà definitivament en un futur no massa llunyà en un espai que decidirà a Prodisca.
Gràcies, Gemma Bufies, per aquesta crònica que ens arriba des de Montblanc. Nosaltres el que farem és anar fins a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on l'Ajuntament ha adjudicat la redacció del projecte bàsic per construir un nou equipament esportiu municipal.
El nou equipament estarà ubicat en un solar del sector Camí de la Prorrassa i disposarà de dos camps de futbol i un edifici de serveis. Ens ho explica des de Ràdio l'Hospitalet, Iris Rodríguez.
L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha adjudicat la futura UT integrada per Jordi Carreras Güell i Feu i Godoña Arquitectes SLP la redacció del projecte bàsic per construir nou equipament esportiu municipal a l'Hospitalet de l'Infant, d'una superfície construïda d'uns 800 metres quadrats destinat principalment a la pràctica de futbol. Ferran Conejo és el regidor d'Urbanisme.
S'ha adjudicat la redacció del projecte bàsic, el qual consisteix, segons el programa funcional que s'ha redactat, que és la construcció d'un camp 2, d'un camp de futbol 11 gran, juntament amb un camp de futbol 7, també per donar una mica més d'alivi a l'hora del desenvolupament de l'activitat esportiva que és el futbol i per poder albergar més competicions i més participants.
El nou equipament substituirà l'actual camp de futbol de l'Arenal, que quedarà en desús per la seva ubicació dins de la zona marítim-terrestre afectada per la legislació vigent en matèria de costes i protecció del litoral.
Passem ara ja a la informació esportiva encapçalada pel Reus Deportiu Virgínies, que guanya la seva 8a Copa del Rei.
Els 5 gols de Martí Casas van fer campió de Copa el Reus Deportiu després de 19 anys. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
19 anys després, el Reus Deportiu Virgínies ha tornat a aixecar la Copa del Rei d'Hockey Patins en una final emocionant contra el Pons Lleida. L'equip roig i negre es va imposar per 4-5. El duel va estar marcat per una primera meitat plena de gols, amb el Reus remuntant l'avantatge inicial del Lleida. Tot i arribar al descans amb un clar 2-4, els lleidatans van reaccionar amb intensitat en la segona part, retallant distàncies fins a 4-5 i fent patir el Reus fins als últims segons. Una falta directa favorable al conjunt reusenc va certificar el triomf en un desenllaç d'infart. Amb aquest títol, el Reus Deportiu Virgínia es trenca una llarga sequera i suma la seva 8a Copa del Rei, la primera des de 2006.
Gràcies, Laura, per aquesta crònica. Les celebracions no acaben aquí. És que l'afició reusenca també ha sortit a celebrar avui aquest triomf al carrer. Després de visitar el Santuari Misericòrdia, els jugadors i l'equip tècnic s'han desplaçat també pels carrers del centre de la ciutat i ara mateix ja enfilen cap a l'Ajuntament de Reus. Per altra banda, el Nàstic dona per bo un punt a Tarazona en l'empat a 0.
Un partit poc vistós i amb poques ocasions de gol, si bé els aragonesos van fer més mèrits per emportar-se la victòria. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Un Nàstic de més a menys es va conformar amb l'empat a 0 en la visita al camp del Tarazona en un partit poc vistós i amb poques ocasions de gol, si bé els aragonesos van fer més mèrits per emportar-se la victòria. I això que l'inici de partit dels de Dani Vidal era esperançador, dominant i generant perill a la porteria de Fuoli, sobretot amb un xut enverinat a Gorostidi que gairebé sorprèn el porter local. Però amb el pas dels minuts, el Tarazona va equilibrar el maig i amenaçava l'àrea grana. Era pilota aturada com els aragonesos fregaven el gol, mentre que el Nàstic també la tenia a través d'un Antonyín que no connectava una rematada per poc. Així s'arribaria al temps de descans, del qual en sortiria millor el Tarazona. En el primer minut de la represa, Cedeño perdonava una de les ocasions més clares del partit, enviant la pilota al pal. I uns minuts més tard, els aragonesos tornaven a estavellar-se contra la fusta, tot i que la jugada estava invalidada per fora de joc. Malgrat una arribada perillosa d'Antonyín, els de Dani Vidal passaven per un moment complicat i veien com el Tarazona fregava novament el gol després d'una parada de mèrit de Dufour a porteria buida. Els tarragonins frenaven l'ímpetu aragonès en els últims minuts, però tampoc inquietarien la porteria local i donaven per bo un punt que només ho serà realment si la setmana vinent es guanya un rival directe com el Baracaldo al nou estadi.
Gràcies, Guillem. Tornem a passar d'aquí un segon perquè el CBT Més Lluitador certifica el seu descens davant el Mataró.
Els de Toni i la Ramona estaven condemnats des de feia jornades a perdre la categoria, però segurament mereixien una setmana més de vida. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Per més esperat que fos, un descens de categoria no deixa de ser un desenllaç fatídic i més després de la gran mostra d'orgull i amor propi que el CBT va demostrar contra el Mataró, perdent 90-91 en un final a cara o creu i amb polèmica arbitral. Els de Toni i la Ramona estaven condemnats des de feia jornades a perdre la categoria, però segurament mereixien una setmana més de vida. L'inici del partit semblava indicar que els de Toni i la Ramona s'acomiadarien de la segona FEB amb una altra trista imatge, i és que el resultat al final del primer quart era de 13-25. Però potser pel fet de jugar davant la seva afició van demostrar caràcter i no es van rendir fins a la botzina final. Els mataronins van dominar mà de ferro els primers 25 minuts i res feia pensar que acabarien patint davant un conjunt tarragoní que estava sent el mateix equip fràgil de tota la temporada. De fet, van arribar a dominar per gairebé 20 punts amb el 44-63. Però llavors, quan el més fàcil era rendir-se, va aparèixer la versió més coral i fluida dels de Toni i la Ramona, que fregarien el miracle anotant 46 punts en només 15 minuts. Fins i tot el conjunt tarragoní va posar per davant amb el 86-85. Però els mataronins s'acabarien emportant la victòria després d'un reguitzell de decisions arbitrals polèmiques que van fins i tot a expulsar el tècnic Toni La Ramona. Així, d'aquesta manera, el CBT jugarà la temporada que ve a la Lliga EVA, si és que els despatxos no ho acaben salvant.
I acabarem aquest informatiu amb un apunt cultural, i és que l'artista reusenc Quim Pecart presenta l'exposició Col·lapsar millor, que es pot veure al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona fins al 30 de març. A partir de dibuixos amb aparença i il·lustracions, reflexiona sobre la defensa d'una obertura als museus cap a la societat. Doncs amb aquest últim apunt deixem aquí l'informatiu de Carrer Major. Fins demà!